Bona tarda, senyors i senyors, són les 3 i 7 minuts d'aquest dimarts 13 de gener del 2009. El govern ha aixecat aquest matí el decret de sequera després de 650 dies, amb més o menys intensitat, i amb la Muga com a últim reducte on no plovia. Finalment, les mesures d'aquests dos anys han servit per evitar el caos que hauria suposat una Catalunya i el seu cap i casal, a Barcelona, eixuts. De fet, ja hi ha hagut restriccions en molts punts del país, però la fe en la Moreneta ha omplert els pantans d'aigües que queien com a llàgrimes pel mal de cap també polític que va suposar, de fet, en algun moment aquesta crisi de l'aigua. És cert que en la llei del pèndol potser les mesures s'han allargat tant en el temps que han deixat Barcelona sense fonts, potser quan l'aigua ja traspuava fins i tot de la gespa de les zones verdes de la ciutat. Però tot sigui per la reeducació ciutadana, perquè tant en aquest cas com també en el dels límits de la velocitat sembla que l'administració hagi volgut reeducar-nos. De ben segur que els hàbits de molts catalans poden haver canviat després d'aquesta sequera, amb aquesta aigua presentada com un bé escàs, i esperem que aquests nous hàbits de consum no s'espatllin quan s'inauguri el subministrament de la desaladora del Prat. N'hi haurà prou amb aquest equipament, ressorgirà la idea de la interconnexió de conques, i amb el trànsit s'aconseguiria la mateixa eficàcia o eficiència si també es confiés en la Moreneta. Tot serà que no pengin a l'aeri de Montserrat la campanya del «Deixa de preocupar-te i gaudeix de la vida». A l'oracle d'aquest dimarts hem convidat el diputat de Convergència i Unió, Francesc Homs. Com estem?
Hola, molt bé, gràcies.
Com va això?
Bé, bé, bé.
Es presenta bé el 2009?
Bueno, aquest 2009 està molt emboirat, eh? I, home, no, en molts sentits, no?
Sí.
Sobretot la gent que ho pateix directament, i hem de ser solidaris.
Vol dir per la gent que, per exemple, pateix ara mateix una situació d'atur o...
Exactament.
De crisi econòmica...
Això és el que s'ha emboirat més, no? Uh-huh. És el que fa patir una mica més, sigui de passada.
Bé, ara parlarem de resultes de tot això, perquè hi ha qui diu que justament en moment de crisi no és moment de parlar de coses com el finançament autonòmic.
O exactament el contrari.
Sí, exacte.
Sí, esclar, no?
Segons com es miri.
Vaja, jo crec que l'argument més lògic és exactament el contrari d'aquest que vostè acaba de reproduir, no?
L'expresident Felipe González, em sembla que ho va dir en un article al País fa ja uns mesos, que justament en un moment com aquest el que havia de fer el govern central era concentrar esforços en buscar mesures per lluitar contra la crisi econòmica que tenim al damunt.
Bueno, precisament per lluitar contra la crisi econòmica que tenim al damunt, doncs s'han d'emprendre tota una colla d'iniciatives polítiques que són les que depenen dels poders públics, perquè hi ha coses que no depenen directament dels poders públics, però almenys aquelles que depenen dels poders públics, doncs, per exemple, tot el que té a veure amb el desenvolupament, l'aplicació, la millora de tot allò que és relatiu a l'estat del benestar, doncs això, bàsicament, el cas de Catalunya, doncs va a les esquenes de la Generalitat, no? I per això necessita recursos, per altra banda, que són els mateixos recursos que produïm els catalans, vull dir, que aquí no estem demanant diners a ningú, a vegades té la sensació que demanem diners a Madrid, no, escolti, aquí demanem que dels nostres se'ns en quedin alguns més a casa, diguem, no una altra cosa.
Ara acabarem d'estirar d'aquest fil, perquè justament avui hi ha hagut, en fi, la notícia que es posposa el ple que vostès mateixos havien demanat, no?, un ple monogràfic per on el president Montilla expliqués com estava exactament aquesta situació. Suposo que ho demanen per prudència o en benefici de la negociació.
Bé, de fet, nosaltres això ho vàrem demanar, vostè ho recordarà, el dia 30 de desembre. És a dir, l'últim dia de l'any, l'últim dia no podia ser perquè el Parlament estava tancat a aquests efectes, no? L'últim dia de l'any. I ho vàrem demanar en aquell moment, i no abans, perquè era la data que el president Montilla havia fixat com a data límit, a partir de la qual hi havia d'haver un acord de finançament, no? Vostè recordarà també, i la gent que ens escolta, doncs, perquè ho ha sentit moltes vegades, tenim una llei que es diu Estatut, que fixava un termini el 9 d'agost del 2008. Uh-huh. Aquest termini no es va respectar, no es va complir, i, vaja, i Convergència i Unió i el tripartit vàrem estar plegats en la idea de reivindicar davant del govern de l'Estat que simplement complís la llei, no una altra cosa, no? Hi ha hagut, per tant, una pròrroga, en aquest sentit es podria explicar d'aquesta manera, no? I el president Montilla, juntament amb el president Zapatero, ens van explicar a l'opinió pública i a l'oposició també, doncs, que no patíssim, que el dia 31 de desembre del 2008 hi hauria en tot cas un acord. Nosaltres ens vàrem esperar prudentment fins a aquell moment i, és clar, vàrem presentar una sol·licitud de ple extraordinari, que és una prerrogativa que tenim com a grup parlamentari, doncs perquè se'n pogués fer una avaluació correcta d'aquest acord, no? Si era o si no hi era, perquè esclar, el 30 de desembre ja es veia que això no hi seria, no? I ara és el que volen escatimar, particularment el grup socialista ens havia dit que, bueno, que escolta, que ara això es veu que no toca, Bueno, escolti, nosaltres prudentment hem deixat passar una pila de mesos, no és que aquí estiguem, perquè esclar, l'Estatut es va aprovar l'agost del 2006, hi ha hagut 2 anys per intentar tirar endavant això. 9 d'agost, tampoc. 31 de desembre, que va ser el termini que va fixar el president Montilla, tampoc. Suposo que deu ser normal, almenys en un país de règim parlamentari i de règim democràtic, doncs que es demanin explicacions al Parlament, i el que hauria de ser normal, i constatem que no ho acaba de ser del tot, és que qui governa sabia donar aquestes explicacions, no? El que és sorprenent és això.
Ara en seguirem parlant, saludem però els contertulians d'aquest dimarts 13 de gener que compartiran els minuts d'antena amb Francesc Homs, Bernat Gasulla, sóc director d'Informació del Periódico. Com estàs, Bernat?
Hola, Keia, bona tarda.
Ja tens consciència i hàbit...
Consciència poca.
No, dic pel tema de l'aigua, ja la utilitzes i ja la racionalitzes bé.
I tant. I tant.
Trobes que s'ha allargat en excés el decret de sequera? O...
Disculpa, perdona?
Si s'ha allargat en excés o...
Segur que no. El decret no. El que hi ha mesures concretes que han xocat bastant. Això de les fonts ornamentals és de difícil defensa en la situació en la que ens trobaven ja des de fa mesos ja. Jo el que volia destacar és que els hàbits dels ciutadans han canviat envers l'ús de l'aigua, l'ús racional de l'aigua, des de fa bastant temps. Des d'abans inclús que les administracions decretessin la situació d'emergència o d'excepcionalitat. El tinc entès per les estadístiques, no recordo les xifres exactes, però que els usuaris d'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona són els que fan un ús més racional, dels més racionals d'Europa. Hi ha poc malbaratament d'aigua aquí. Jo en aquest sentit he trobat més assenyada la reacció de la gent que algunes administracions en ple
mes. No sé si a la Plana de Vic, Ricard, sou també curosos amb l'ús de l'aigua, o com que allà tot és més verd i...
Sí. Jo he recordat aquests dies aquella dita antiga que deia que hi ha coses útils i de poc valor, com l'aigua, i coses inútils, però d'un gran valor, com els diamants. Jo penso que amb tota aquesta crisi les coses s'han barrejat molt, i això és interessant que l'aigua hagi agafat valor en l'opinió social, en l'ús. Ara no trobo raó perquè s'hagi hagut d'allargar tant. Som un país,
però teníem la Muga, no? La conca de la Muga, que semblava que allà hi havia un punt on no plovia.
I les fonts, les fonts d'una vegada potser que comencin a rajar, perquè això s'ha allargat massa.
Però la Moreneta, mira si ha fet ploure, eh?
Sí.
Vicent Cinto Verdaguer segur que estaria content.
Segur.
Diem això perquè, a més, demà es presenta un llibre, Espais Escrits, ens pots explicar què és? És una relació entre la poètica de Verdaguer i de Martí Pol?
Ah, sí. És un posar damunt, en la mateixa taula, aquests dos poetes, un poeta romàntic del segle XIX, capellà ideològicament marcat pel catalanisme catòlic i tal, i un poeta del segle XX, realista, sortit de la classe obrera,
de la fàbrica,
comunista, vaja, militant del PSUC, i compromès doncs, amb la resistència antifranquista. Aleshores, posar-los l'un davant de l'altre produeix un cert interès de contrast i de diàleg, perquè... per trencar aquestes barreres i aquestes trinxeres de tot tipus que separen la gent. Esclar, hi ha gent que s'estranya perquè doncs, Verdaguer i Martí Pol. Doncs per això, perquè sí.
Perquè vivien un al costat de l'altre.
Sí, i a més eren veïns.
Eren veïns.
I perquè tots dos són homes que es fan a si mateixos, que surten de baix. L'un es queda a la fàbrica, allà atrapat per la maquinària de la fàbrica, i l'altre fuig de Folgueroles i es planta a Barcelona i conquista Barcelona. És a dir, són dos tipus molt diferents i alhora tenen moltes coses en comú. I això és el que ha fet que hagi aplegat en un llibre totes aquestes qüestions amb exemples de poesia i de versos i tal. Ah, i tot plegat, centrat en un fet de crònica negra, diríem, que es va produir el mateix any que es varen començar els Jocs Florals a Barcelona, el 1859, que entre Folgueroles i Roda de Ter es va cometre l'assassinat de tres noies que varen ser degollades, noies adolescents que venien de treballar de les fàbriques de Roda i que tornaven a casa amb la setmanada. Sis que anaven juntes varen ser assaltades i tres varen morir. Esclar, era la mà d'obra barata, excedent del món rural, que s'aprofitava per això que en diem la revolució industrial. Esclar, aquest fet que es produeix entre els dos pobles pren una càrrega simbòlica doncs molt forta.
Perquè... Això en Larsson en faria una novel·la.
Sí,
els suecs en faria una novel·la.
En ple segle XIX de la revolució industrial hi ha això, i a més amb la tensió del món rural que conviu amb el món industrial, el món salvatge de les guilleries i del món dels bandolers i això, i el món més culte, més agro industrial de la plana de Vic.
Deixa'm presentar també en Ferran Mascarell. Ferran, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí. Molt bé, molt bé.
Deies que l'havies editat tu en una de les teves primeres feines com a editor de la revista L'Avenç.
Sí, ens coneixem de finals dels anys
Ricard Torrent.
70, quan jo vaig començar a fer de director de L'Avenç i li editava alguna cosa. Però ara em feia gràcia escoltar-lo, primer perquè em sembla un home savi dels que tenim a Catalunya, i després perquè amb 17 o 18 minuts encara no de programa hem aconseguit parlar de Verdaguer, de Martí Pol, hem tret a Felipe González pel mig, hem escoltat a l'OMS fent un diagnòstic sobre la situació actual de la Muga i de la Moreneta, diguem. No està malament com a ventall.
Encara no ha sortit el bus ateu, però pot sortir ara.
Sortirà el bus ateu,
segur. I de com s'ha de consumir l'aigua, també.
I com s'ha de consumir l'aigua,
exacte. Pot sortir el bus ateu perquè a Madrid hi tenim la Maria Àngels Escrivà, rectora en cap del diari El Mundo, Maria Àngels.
Ai, m'has pillat.
I no per la teu, que aviat circularà pels carrers de Madrid també, però sí que hi ha un autobús evangelista, que un bus creient. No sé si està atrapat per la neu o no a Madrid. Perquè
en sèrio?
Sí,
no ho sabia.
No ho sabies? Que,
no ho sabia, sí. jo el del bus ateu era cuidadito, sí. En la Moreneta, que s'escabreja, veureu.
No.
en la de coses que fa per vosaltres.
No, diem, ja ara mateix, no sé què us sembla aquesta campanya, en tot cas hi ha aquesta del bus ateu, que estava pensada inicialment per circular pels carrers de Barcelona i pels carrers de Madrid, però que s'extendrà als de Sevilla, als de València...
I a fora d'Espanya, a Gènova, em sembla, també.
Bueno, per sí, la Gran Bretanya, esclar. I a més hi ha un autobús evangelista, en publicitat, vaja, d'una comunitat evangelista, i e-cristians, em sembla que també vol fer una altra campanya aquí.
Jo és que no entenc la iniciativa, però tampoc em sembla malament. Jo crec que ha estat alguna polèmica, però...
Sí, bueno, respon, sí, no? Sembla, una primera campanya, un primer anunci, dient que els que no creien anirien a consumir-se el foc de l'infern, alguna cosa no, per l'estil.
És que no entenc la polèmica. Em sembla bé, si la gent vol... distribuir aquestes idees, doncs és fantàstic, està bé, i a més mos dona que pensar, si vols.
Si es fa publicitat una mica de tot, no veig per què no es pot fer publicitat de creences, no passa res, escolta.
I discutim,
som liberals, si som liberals, que es noti, i ja està, cadascú que expressi amb consideració envers l'altre el que vulgui, i si té ganes una comunitat de gastar-se diners, doncs mira els de transports, deuen estar contents.
Jo la crítica més atinada que ha vist és la de que, bueno, es frivolitza una miqueta algo tan important, no? Però és que ja no sé què és frivolitzar i què no. Suposo
que diu que gràcies a això es parla de Déu.
Exacte,
si no...
exacte. No. Si per això et diria que, bueno, que si es posa damunt la taula i es discutís d'una forma seriosa, i jo crec que és molt interessant. No?
El que passa és un debat important del Regne Unit, aquest en concret, aquesta campanya en concreta, on sí que hi ha hagut un debat molt intens sobre, arran del creacionisme, d'aquesta revifalla que ha tingut aquesta manera de pensar, amb motiu també de l'any Darwin, hi ha hagut tot un debat molt intens sobre, que també ha tingut el seu ressò important al Regne Unit, I després l'hem importat sense aquest debat previ nosaltres. Em sembla que ens ha vingut una mica com un bolet des de fora i no... Em sembla que en altres jocs ho tenen un pèl més pèl que nosaltres.
Però i com era? Era la
campanya?
No, el debat a Reino Unit. Com
sí,
era?
Aviam, crec que això, ara us parlo de memòria, m'hauré de disculpar, sí. Crec que és un biòleg que és molt beligerant contra...
Contra Darwin?
No, al revés. Contra les esglésies, contra les religions institucionalitzades.
Això sí que es perd el temps, perquè dius, bueno, això és una qüestió de fe, ja sabem que és mentida, que s'ho crega, que li dona la gana i s'acaba, però vull dir, és que qüestionar l'església, que bàsicament és una qüestió de fe, o sigui, algo no comprovable, pues, jo què sé.
Richard Dawkins.
Ah.
Biòleg i enemic de les religions. En fi, hem llegit també, al marge d'altres informacions, un article d'en Ferran Mascarell avui al diari Avui, que ens serveix una mica per recuperar el fil del motiu del convit que hem fet a Francesc Homs, que no és altre que el dels calés.
Carai, un convit que no dec pagar jo, eh?
No,
ja en parlarem.
Sí que paga vostè, perquè hem quedat que paguem tots.
Paga l'oracle.
No, i és la discussió sobre el finançament autonòmic, que en Ferran Mascarell ve a dir que, vaja, vinculant Jaume Lunés i Rovira i Virgili, al final el debat és com Catalunya mou la resta d'Espanya, o si el debat ha de ser bilateral, o si hem de quedar atrapats en un federalisme mal concebut, una mica per aquí.
Bé, sí, es pot dir així, diguem-ne. No, jo el que vinc a dir és que hi ha un debat que em sembla...
Al marge de les estratègies i el tacticisme. Sí,
hi ha un debat que és el del finançament, que és un debat que jo sóc del parer de que acabarà bé, i subratllo, acaba bé vol dir que es guanyaran alguns recursos per la comunitat catalana, no dic els, sinó uns quants recursos, i també dic que una vegada més, encara que sigui amb un desgast molt notable, la iniciativa catalana haurà donat una millor definició del model de finançament del conjunt de les autonomies espanyoles. Una vegada més, com ja ha passat tantes altres vegades. El que hi afegeixo és que al darrere d'això hi ha un element que es manté irresoluble, que és allò que Rovira i Virgili i el propi Lorés uns quants anys més tard identificaven, i molts altres. Pràcticament tota la història del catalanisme està vinculada a aquesta idea, la idea de la simetria catalana, és a dir, com Catalunya construeix una nació dins d'Espanya, per tant, des d'una lectura federalista doncs sòlida i correcta, i sense tantes angúnies i sense tants maldecaps o tants rebuig a nivell estatal. Per tant, dic que aquest és l'element estratègic de fons, aquest és l'element que ens hauria, a hores d'ara, se sigui independentista o federalista o sobiranista, hauria de ser l'element que configura la unitat civil dels catalans. Això és bàsicament el que dic.
Mm-hmm. Que som incapaços d'anar units en...
Bé, el catalanisme històricament tampoc ha aconseguit... Ara estem celebrant l'any nou, la setmana tràgica de... Mm-hmm. En fi, la setmana tràgica després de la solidaritat catalana, ara fa 100 anys, va fer esclatar aquella primera unitat, diguem-ne, no? Per tant, tampoc no hi ha hagut, des del punt de vista de les lectures polítiques, unitats massa sòlides. El que probablement si ens convindria és entendre la diferència entre la unitat política i la unitat civil. Penso que els partits polítics haurien de jugar una mica més a configurar doncs, aquests elements d'unitat civil amb els elements estratègics i de fons.
Mm-hmm. Una unitat desdibuixada, perduda, senyor Homs?
Depèn com se miri.
Possible?
Home, jo no ho descartaria. Miri, fixi's el que li diré ara, no? Avui en parlàvem el grup parlamentari de Convergència i Unió, no? Nosaltres subscrivim, conclusions a banda, subscrivim el document del senyor Castells, no? El document del govern de la Generalitat que ha enviat en aquests moments a Madrid aquest divendres passat, no? I li dic amb totes les lletres això, escolti, jo estem d'acord en el plantejament, en la lectura que el govern de la Generalitat fa del que tenim sobre la taula, no? Per tant, si estem d'acord amb això, suposo que no seria tan difícil manifestar aquest acord, no? I és una mica el que plantegem, per exemple, respecte al que vostè m'emplaçava abans o em preguntava abans, que és el ple del Parlament. Jo no ho sé si, com diu el senyor Mascarell, això acabarà raonablement bé. No ho sé, perquè jo ara, a hores d'ara, no, més aviat m'inclino per veure que no, pel que es veu damunt de la taula, no? Però, home, jo crec que sí que estic d'acord amb el senyor Mascarell amb la idea de fons que jo crec que traslladava ara, no? Que és que, escolti, el debat de fons, el debat estratègic de fons, de país, no? És, com diu ell en el seu article, no? A l'entorn de com trencar la idea de que Espanya només pot ser una i uniforme. això és el que ens proposem. De fet, això, aquí l'Estatut era una, és una molt bona escletxa. Després, a continuació, hi ha d'haver doncs, la força política per acabar-lo aplicant. No? I això és el que ara, en aquests moments, on té la sensació que potser balla una mica. No? És a dir, si Convergència i Unió dona recolzament al document que ha fet el govern de la Generalitat, escolti, doncs per què no es fa un ple extraordinari i es manifesta això i se li dona molta més força, per exemple, no? O com es respon a la pregunta, que en aquests moments no té resposta per part del govern tripartit, i particularment per qui té més responsabilitat del govern tripartit, que és el Partit Socialista, no? Escolti, i tot això com es tomba ara? Si estem d'acord amb aquest fons, que vol dir, escolti, això que ens ha plantejat el senyor Solves no respecta l'Estatut, és tan senzill com això, no? Respon més a aquesta idea uniforme i d'Espanya única que no pas a una altra cosa, no? Si estem d'acord en aquest fons, doncs per què no ho materialitzem, això? I això és la pregunta que ens fem legítima, per altra banda, per part de Convergència i Unió. Xoca una mica, no?, que passin aquestes coses, que vegis que l'oposició està d'acord amb un paper que fa el govern, però que després partits que donen recolzament al govern doncs no s'avinguin, que és el que ens ha passat avui en el Parlament de Catalunya, el grup socialista, no saber que hi hagi un debat monogràfic, no?, i que el Parlament es manifesti d'una manera clara i rotunda en aquest sentit. Ei, ho acabarem fent, perquè, escolti, al final hi ha mecanismes parlamentaris en un sentit o en un altre per acabar-ho portant en el Parlament, això. Per tant, que no pateixin els del Partit Socialista que això s'acabarà fent d'aquesta manera, ja li dic ara. No?
Sí, jo crec que s'accentua la fatiga de la gent d'això que anomenem la societat civil i que ha perdut ja la capacitat de posar atenció en totes aquestes qüestions. Ja fa massa temps que s'arrosseguen i que han anat quedant doncs, en petites divergències, en petites diferències, i això de primer hi va haver tot el debat de l'Estatut, ara el debat del finançament, de la sentència del Tribunal Constitucional. I fa efecte que la societat civil està demanant alguna altra cosa a la classe política, no debats d'aquests només parlamentaris o debats d'aquests, doncs, diguem, de política real, de dir, mireu, no es podia, és que vàrem demanar massa i ara doncs hem limitat les nostres aspiracions i déu-n'hi-do el que n'hem tret, com si ja a l'avançada o prèviament sapiguéssim que jugàvem a perdre, però mira, dintre de perdre doncs traiem alguna cosa.
No sé si en aquest jugar a perdre hi ha el consens que ha anat obtenint el president Zapatero de totes les altres comunitats que formen part del règim comú, és a dir, que sembla que hi hagi com si ara gairebé totes les altres 15 més dues ciutats autònomes puguin estar a favor o 14 comunitats autònomes més dues ciutats estiguin a favor d'un nou sistema i al final quedi Catalunya com a ovella negra, Bernat.
Sí, a mi em sembla que aquesta és la clau del problema, perquè al marge de tacticismes, que em sembla que el que impedeix que hi hagi un pronunciament clar per part de les forces polítiques catalanes, em sembla que és un excés de tacticisme i fins i tot un tacticisme malentès. Jo, de tota manera, també en l'article del Ferran jo he cregut llegir també una idea d'això, del problema de fons que no ens ha pogut resoldre, del tan anomenat cafè per tots, d'una estructura de l'Estat simètrica per totes les comunitats i sense menysprear ningú, que se m'entengui bé, que la Rioja pot obtenir el mateix model de finançament que Catalunya. Són aquest tipus de coses que acaben impedint d'una banda un bon finançament per Catalunya i després l'extensió d'un model que francament a mi jo crec que comença a mostrar-se com insostenible. Són aquestes coses que al marge del desinterès i del cansament que provoca aquest debat, el debat, jo crec que encara no hem resolt el model de l'Estat i ens trobarem i ens tornarem a ensopegar amb la mateixa pedra una i una altra vegada si no ho resolem això.
Maria Àngels?
Sí, jo no crec, per lo que dius, no crec que Catalunya es quede sola en les crítiques, vull dir, ara sí que hi ha un consens, però falta per concretar en la pròxima reunió, no sé quan serà, però crec que és pròxima, els diners que li toquen a cadascú i a més com es posa en funcionament un sistema que encara no s'ha concretat del tot, vull dir, estan les qüestions generals i després hi ha lletra pequeña lletra menuda per un fum que no està concretada i que jo estic segura de que alçarà la controvèrsia, perquè inclús els experts no saben molt bé com té que resoldre el govern, no? Jo crec que sí que és cert, com diga Ferran, que la part bona és que s'espoleja la necessitat d'un nou sistema de finançament i que va més enllà, que és el que ja explicava millor, molt millor del que podria fer-ho jo. Crec també que el sistema està, el que ha plantejat el govern està indefinit i que pot crear controvèrsies, i de totes formes, i ja sé que això és impopular i estareu absolutament en desacord amb mi, de la mateixa forma que no estic d'acord en Felipe González dient lo de que la crisi no és moment de parlar de finançament i d'aquestes històries, també pense que tots els sistemes que s'han fet fins ara, a lo que van i lo que no controlen per a res, és precisament la falta de control que es fa d'on van aquests diners, no? Jo crec que és la part més que encara està més pendent de ser solucionada antes i ara, i jo crec que en un futur, perquè és impopular plantejar-ho, no? A veure, jo el dono...
Però perquè dir... si no, ja no hi ha autonomia. Si tu dius en què te'ls has de gastar... No,
no, però com a mínim ja no diria jo en què te... No, com te'ls has gastat i on ha anat tot el diner. Jo crec que la falta de control és al·lucinant en les comunitats.
Vols dir?
Jo crec que sí.
Sindicatures de comptes...
Bueno, hi deu haver falta de control per aquesta regla de tres a les comunitats i a l'estat central, també.
Sí, senyor.
No? Perquè, clar,
sí.
Però llavors el problema... Sí. Però no el vinculem en el debat del finançament, en aquest cas, doncs, de la Generalitat de Catalunya, sinó vinculem-ho
com
es gasten els recursos públics,
clar,
començant, doncs, per exemple, doncs, ja que sé, per l'Ajuntament
estava...
de Madrid, no? Ja que és clar, la capital i que vol exercir sempre de capital. No?
T'explico per què ha fet el plantejament este. Quan estava, ara m'he anat a l'Índia, la vicepresidenta del govern, no? I el que ella venia en lo relatiu al finançament era que... per primera vegada el que s'havia fet era una negociació multidisciplinar en tots i a porta oberta i tal, no? Entonces, bueno, com que estem parlant d'un nou sistema, segons el govern, ja no bilateral, ja no tal, pues, jo crec que el que li falta a qualsevol sistema que es posi damunt la taula, jo crec que és el control dels diners.
Ferran?
No, jo crec que estem fent, la societat catalana, i tinc l'impressió que també una bona part de la societat espanyola, està fent un doble debat alhora, no? El debat del finançament, que és un debat sobre com en aquesta conjuntura, és a dir, com ara, en els límits que l'Estat té definits, que són uns límits d'uniformitat, una uniformitat que ens porta, doncs, això, que és igual, que totes les autonomies de règim comú són tractades de la mateixa manera, que això és un principi inamovible avui per avui de l'Espanya actual, diguem-ne, com això, com aquest debat, es contrasta amb el debat que en el fons estem expressant, més de fons, l'estratègic que dèiem ara, a Catalunya. Jo crec que el debat a Catalunya és un debat molt senzill. Estem parlant de fer un estat federal plurinacional o estem parlant de fer un estat independent? Això és el que Espanya ha d'entendre, que aquest és el debat. Tot l'altre són debats molt interessants sobre com es reparteixen els diners de l'Estat, però amb això ja sabem que no fa gaire el Solves va dir allò de si no hi ha acuerdo no hi ha problema, perquè manda l'Estado. Mm-hmm. És a dir, la idea que té l'Estat de com es distribueixen els diners és us heu de posar tots d'acord i si no, doncs no patim perquè mana l'Estat. Bé, el que estem dient és aquest Estat que mana com volem que sigui. I jo crec que el debat estratègic és aquest. Volem que sigui un Estat plurinacional, federal, que això és el que volem molts catalans, i estic segur que és el que convé a la majoria dels espanyols, encara que des de Madrid diguin el contrari, o volem que aquest sigui un estat, per tant, una Catalunya, en aquest cas independent. Aquest és el debat de fons que hi ha plantejat, no des d'ara, sinó des de fa aproximadament 100 anys.
Jo crec que sou optimistes, jo no crec que sigui ara mateix el debat de fons. Jo crec que...
Sí, no, jo no crec que és el debat de fons, en termes de catalanitat és el debat de fons. Una altra cosa és que estigui més o menys emergit en la superfície
de
les coses.
Val. Lo que volia dir és que jo crec que ara el que s'ha manejat és... Estàvem en la discussió de l'Estatut, doncs efectivament tot ja ho traguem damunt la taula, no? Després, quan venen unes eleccions, també, però jo no crec, no sé si estic d'acord en que en la societat és un debat que està instal·lat ara mateix, no?
En tot cas, el que hi pot haver darrere de la negociació del finançament. Fem una petita pausa, de seguida recuperem el fil de la conversa amb Maria Àngels Escrivà, amb Ferran Mascarell, amb Francesc Homs, amb Ricard Torrents, amb Bernat Gasull. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Amb el periòdico i la seva col·lecció Comer Bien Gastando Poco, ja no cal fer màgia per arribar a fi de mes. Amb més de 500 receptes econòmiques, trucs originals i noves idees per estalviar i disfrutar menjant. Col·lecció Comer Bien Gastando Poco. Comença a estalviar diumenge amb el segon llibre per només un euro més cupons. El periòdico. Col·labora Sabadell Atlàntic.
Henry Miller. Viure els propis desitjos, esgotar-los en vida, és el destí de tota existència. Avui a les 8, a l'Ofici de Viure.
10 coses per fer abans de morir.
L'Ofici de Viure, de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Si et sembla que pares i fills no porteu el mateix rotllo, que no parleu el mateix llenguatge, no creieu que sembla que viviu en planetes diferents? Potser arriba l'hora que deixem de veure'ns tots com marcians.
Oi que m'entens? El nou programa de Roger de Gràcia. Avui estrena a TV3.
Sabíeu que ara fa 50 anys de la nova cançó?
Enderroc us ofereix un document històric, el primer i únic disc dels 16 jutges.
Sabíeu que El vent de Raimon va ser la primera cançó moderna en català?
Enderroc presenta un número especial amb les 50 cançons imprescindibles de la cançó.
2009, l'any de la cançó.
Enderroc, tota la música catalana.
Si ho haguessis sabut, no hauries estudiat taquigrafia, ni t'hauries gravat les cançons preferides en cassets. Tampoc no hauries llançat aquell llum taronja dels teus pares que ara resulta que és de disseny. I si ho haguessis sabut, no li hauries presentat mai a la teva amiga el noi que t'agradava. Per sort, ara tens una altra oportunitat. Les rebaixes d'Esfera amb descomptes de fins al 50%. Tot rebaixat fins a la meitat. A les botigues de moda, Esfera. I aquesta vegada, ja ho saps.
L'elegància eterna. La brillantor única. El tacte inconfusible. Del millor negre del fons del mar, La Vanguardia et porta en exclusiva el collar de perles Puig d'Òria. Cada setmana, quatre perles a un preu irresistible. Segon lliurament diumenge 18, amb La Vanguardia.
Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte, fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033. A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
Dos quarts i mig de quatre de la tarda d'aquest dimarts 13 de gener del 2009, a propòsit del finançament autonòmic, aquesta setmana possiblement se sabran quines són les xifres i pot acabar també, en fi, provocant algun canvi en la situació actual, no diríem d'impàs, però sí de negociació que no s'ha acabat de polir. Fem conversa amb Francesc Homs, diputat de Convergència i Unió, amb Ferran Mascarell, amb Ricard Torrents, amb Bernat Gasulla, amb Maria Àngels Escrivà, com dèiem, rector en cap del Mundo, que per cert heu redissenyat, no? Maria Àngels?
Sí, 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 sí. Jo m'ho va trobar quan t'ha tornat i està bé, no sé.
El tornar de l'Índia t'has trobat a l'Índia.
Sí, m'ha trobat a l'Índia i nou.
Millor que t'agradi.
Sí. No, bueno, i si no, pues, nosaltres el que fem és omplim el contingut i ja està, no? Però bueno, ja, aquestes coses està que t'acostumes. La gent, hi ha molta gent entusiasmada en el diari i altra que diu, bueno, i a més hi ha altra que diu, no, és que sembla massa, no? I bueno, que fa l'opinió la meitat.
La veritat és que el país i el món s'assemblen
sí,
molt.
Sí, ara s'assembla més al...
No, i mirava coses també de La Vanguardia i deia, pues això em sona, no? I després mirava algun gratuït d'estos i també...
En fi, per cert, amb el que no s'assembla...
I que no m'han preguntat, si és el que...
Ah, no m'han dit sobre el disseny. Encara que sigui breument, em volia preguntar-li això sí, a Maria dels Àngels, sobre el tema de l'Ibarretxe. Vosaltres dieu que queda com a intocable i la justícia tocada després del judici al País Basc, que ha quedat suspès, vaja. Ja. Què t'ha semblat que s'hagi arxivat el cas Ibarretxe, vaja?
Bueno, jo crec que això se'n va al Suprem directament, no? Uh-huh. També...
Si ho ha anunciat l'acusació popular.
Sí, sí, i jo crec que hi ha moltes possibilitats de que passi com el cas Atutxa, que uh-huh. efectivament el Suprem considera que...
Oh, i el Gorka Kenner va dir que ells demanarien l'indult, que ell està... Atutxa, Gorka i un tercer, sí. Membres de la mesa del Parlament Basc, que, en fi, que ells estan acusats, no?
Sí.
Condemnats, vaja.
No, ja estan condemnats.
Condemnats,
sí, sí,
i ens diu que demanen l'indult, sí.
Bueno, primer té que anar al Constitucional. Igual això ho resol el Constitucional, diguem, mira, esta discrepància de doctrina es resol d'esta forma i no va al Suprem i ahí s'acaba, no? Home, Primer, lo que es sospitós és la tríada de jutges, no? I a part d'això, que estiguin tan convençuts de que la qüestió no té que anar avant. Jo crec que sí. Jo, vull dir, jo, també és impopular la meva postura en este punt. A mi sí que em sembla que si hi ha una llei de partits en determinades consideracions, pues hi ha que complir-se per als polítics, per als partits, per als lendacaris i per a tots. I si no, es canvia. Però si no, pues es complís. I si no, pues, jo crec que té que anar a un procediment. Ja sé que es barreja la qüestió política, la qüestió judicial, però jo crec que té que anar avant. Jo crec que el que han fet els jutges és llevar-se de mig directament, per a no perjudicar a les dues parts. Són jutges que són nacionalistes o molt d'esquerres, d'esquerbatua i tal, protonacionalistes també. S'han llevat del mig per a no tindre que anar al fons de la qüestió. I jo crec que sabent també que afavorien a tots, vull dir, a Patxi López i a l'endacari. L'endacari, perquè sí que és cert que si s'havera posat en marxa el juí, ell pensava portar a 100 testics i haver fet la campanya electoral, però ell sempre podrà dir, a mi m'han sentat en el banquet dels acusats, no? Vull dir que ahir a tot el món li d'alguna forma han satisfet les aspiracions de tot el món, excepte de qui volia ja que es dilucidara la qüestió, que jo crec que al final es farà en el Suprem. I a mi, de totes formes, no sembla, a la qüestió pràctica no em sembla malament que no estigui aquest juí enmig de la campanya electoral basca. No?
Si ningú diu res més sobre la qüestió, sintèticament...
No, molt ràpidament. És que amb aquest punt de vista jo crec que són sospitoses tots els tribunals, els trios de tribunal. Perquè, clar, tots tindran la seva inscripció ideològica, sí, o les seves simpaties...
Però la parca era l'entrada.
Aviam, però l'hem d'aparcar, però sota aquest punt de vista tots som sospitosos d'alguna cosa.
Un dels tres que estava ahí, un dels tres jutges, me'n recorda que crec que l'última polèmica en la que va estar va ser que tenia que dirimir algo sobre la llei de Bilbao i va dir que com ell era soci no podia. A veure, ja no era una qüestió política, és una qüestió futbolera. No pot fer-se al marge per a tenir una opinió jurídica. Imagina't una qüestió política quan és militant.
En fi,
hi ha un altre que ha dit que estic en contra de la llei de partits, estic a favor de la negociació. Vull dir, és molt difícil donar aquesta opinió i després dir mira en contra.
Deixem-ho, en tot cas, parlem d'una altra qüestió, sabem la Sílvia Creus, Sílvia, Sergi Cotillas, Judit Sala, l'equip de l'Oracle. Entrem a la xarxa i veiem quin ressò ha obtingut, ja que tenim el senyor Homs avui de convidat, encara no està oficialment nomenat, però vaja, la designació en format provisional del senyor Ramon Tremosa com a candidat a les europees per part de Convergència i Unió.
Doncs VilaWeb diu que Mas llença un missatge de suma catalanista mentre Guardans avisa Tremosa que a l'Eurocambra no s'hi defensa ni el finançament ni la independència de Catalunya. Vicent Partal escriu que Tremosa és un sobiranista solvent que té una influència guanyada a pols en matèria econòmica i que desperta simpaties més enllà de Convergència i Unió. Tribuna Catalana titula Tremosa un sobiranista de consens i diu que s'ha imposat l'estratègia del Pinyol i s'ha escollit un perfil de candidat coherent amb l'estratègia de la Casa Gran. Per Saúl Gordillo s'ha optat per la renovació, la joventut, la independència de partit i per un perfil més sobiranista. El debat explica que Mas, que diu a Guardans que no sempre pot ser, va consensuar la candidatura amb Duran. El Singular Digital parla de bombes desactivades en referència al fet que no es triés López Tena, que no agradava a Unió, i també de decisió arriscada. Directe.cat recull que Iceta lamenta que Mas doni una mostra de radicalitat i opti per un candidat que no va donar suport a l'Estatut. El Confidencial diu que un deixeble de Jordi Pujol serà el candidat de Convergència i Unió a les europees i Diario Crítico que Mas es decanta per l'ala sobiranista.
Senyor Homs, és més fàcil ser cap de llista a la Casa Gran si un és independent que si és militant de Convergència Democràtica?
No, vaja, no sé. No entenc la pregunta, disculpi. No,
dic perquè el senyor Guardans diu això, que sembla que sigui més fàcil, no?
El què?
Que els partits s'obren, no? En aquest cas vostès agafen el senyor Ramon Tremosa com a cap de llista, una persona independent.
Sí, però a veure, ara l'he entès, disculpi, jo ara estava...
Si és més fàcil encapçalar...
Amb les meves coses del finançament i ara t'arrava, disculpi.
No. Ja hi tornarem, si vol, abans de marxar.
No, tampoc no em voldria fer pesat, abans ja m'he donat per al·ludit, per tant, escolti, jo he deixat dit el que havia de dir i... constato, diguem-ne, una cosa simplement que em deixa una mica perplexa, no? És a dir, hi ha una exigència constant i permanent de que els que estem a la política, els partits polítics, s'obrin. Després, després t'obres. Vaja, perquè jo crec que agafar un independent de totes i posar-lo al capdavant d'una llista, no tenim gaires oportunitats a Convergència i Unió per obrir-nos, m'entén? Perquè no estem al poder, no tenim cap lloc, diguem-ne, o no tenim gaires llocs per oferir. Un encapçalament d'una llista tan important com les europees, doncs busquem algú que a més encaixi amb el que en aquests moments doncs predomina més l'agenda política, social, econòmica, etc, que és algú que hi entengui en qüestions d'economia, perquè fonamentalment després diran que si les etiquetes d'aquestes o les altres, però essencialment què és i què representa el senyor Tremosa? Doncs és una persona que hi entén en qüestions de l'economia, que ha escrit llibres recentment, doncs per exemple sobre tot allò que se'n diu l'Euram, no? Tota la zona que configura els països catalans, en definitiva, no? Sobre la qüestió de les infraestructures, i això són les qüestions que de fet s'han d'anar a defensar i cada vegada més a Brussel·les, no? Per tant, bueno, ho encaixem en aquest context. Per una banda, aquesta tossuderia nostra de la gent de Convergència, doncs d'intentar obrir les costures del partit a altra gent, no perquè no hi hagi gent bona a Convergència que això ho pugui fer, jo crec que en Guardans, sincerament li ho dic, ha fet una feina excel·lent, però no es tractava de, diguem-ne, de fer fora en Guardans res més lluny que jo, no? Sinó simplement de ser coherent amb una decisió presa democràticament per part de Convergència en el seu congrés, no? Que és on varen definir tota aquesta estratègia d'obertura i de situar, diguem-ne, les prioritats i de buscar una persona que sobretot té un perfil d'economista, d'entès en qüestions de logística, d'entès en aquelles coses que precisament es tracten en el marc europeu, no? I això és el que hem fet, no? I és el que sorprèn, i deixi-m'ho dir, és que quan prens una decisió d'aquestes en la línia d'allò que sembla que hauria de ser celebrat i aplaudit, doncs ara aquí, bueno, és igual, deixem-ho. Però no ho dic per descomptat, no ho dic per contestar ni molt menys en l'Ignasi Guardans, sinó comentaris que he sentit aquestes últimes hores, no? En fi, això té aquestes coses, la política.
Bernat.
Però és un independent tan independent que es va oposar públicament al pacte entre el Mas i el Zapatero sobre l'Estatut.
Sí, avui ho han explicat tots dos, tant en Mas com ell. Ara, quan jo sento l'Iceta, que es queixa que perquè hem posat un senyor en una llista, que és un senyor independent en una llista...
Radicalitzen vostès
amb l'Iceta, que el senyor Iceta, el Partit Socialista, es queixi d'això, quan governa amb Esquerra Republicana, que van en contra de l'Estatut i continua estant en contra de tot això, i que és un partit independent... M'entén, què vull dir? Compraria miralls i els repartiria en determinada classe política perquè es miressin una mica.
Això estaria bé, això estaria bé.
Home, sí, perquè, escolta, ells governen plegats, saps? Hi ha coses que no s'entenen massa.
Jo, la veritat... Permeteu fer... Davant Torrents, per favor.
La veritat, jo me n'alegro molt, i me n'alegro no només per en Ramon Tremosa, que és una veu que no és que hagi d'anar a defensar el sobiranisme o per no sé què, però a donar presència a la veu dels catalans a Europa, això és important. Però també me n'alegro per Convergència que hagi fet aquesta aposta, perquè doncs, és un senyal evident d'això, d'obertura. I això penso que és molt positiu per un partit.
No, jo anava a esmentar un aspecte una mica paral·lel, una mica diferent, no? No conec prou amb en Tremosa, però bé, em sembla que és una persona molt respectable i segur que si Convergència i Unió ha decidit que aquesta era la persona que el representa, doncs està ben triat, els partits funcionen així. Justament això és l'aspecte que volia remarcar. Els partits funcionen així. En aquests moments, un home com en Guardans, per dir-ho d'alguna manera, no s'ha confrontat amb els electors, s'ha confrontat essencialment amb la direcció del seu partit. Això és normal, no a Convergència, sinó en la major part dels partits. I jo és un aspecte que critico de la vida de partits, tal com
sí,
està
però,
muntant.
Perdona, Ferran, deixem... Hi ha una lògica a dintre almenys del nostre partit, que és del que jo puc parlar, jo amb això no em posaré amb els altres. Hi ha una lògica democràtica. Hi ha un congrés. Hi ha unes regles. O sigui, al final, aquesta és una decisió tan democràtica que s'ha posat damunt de la taula com qualsevol altre mecanisme que s'hagués pogut prendre. Després podríem discutir si és millor el model assembleari o és millor el model...
Deixa'm acabar.
Però vaja, ho dic perquè...
Ja has vist que ho dic amb molt de moderació.
No
és propi de Convergència. No estic fent una reflexió crítica amb la decisió que acabeu de prendre, sinó justament amb com finalment les persones que fan una feina raonablement ben feta s'acaben contrastant essencialment amb les direccions dels partits i no tant amb els seus propis electors. És simplement el que dic. Penso que aquest és un element que hauria sobre el que s'hauria de reflexionar, perquè hi posa en la lògica de l'elector una distància notable.
Perdona, que jo no vull fer controvèrsia amb tu, però si el senyor Tremosa...
Fem-la,
perquè ens ho podem passar millor. Però el senyor Tremosa es sotmetrà també a un contrast democràtic. Però sí, de totes, sí, bueno, doncs ja, M'explico? I al final...
Sí, i pot ser que faci molt bé la feina, que 4 anys després doncs sigui decidit que no toca en aquell moment ell, diguem-ne, no? Mentre que la seva feina respecte dels electors no haurà tingut cap referència més que allò que passa per la direcció.
No, però jo la puntualització, parlo d'aquest cas concret, en altres ocasions jo no m'hi posaré. Però no és un no toca capritxós. Clar, és a dir, això és el que vull subratllar. Aquí hi ha una decisió compartida, presa democràticament per un partit polític que és democràtic, que té una vida democràtica interna, que fa un congrés amb llums i taquígrafs, que té tot un procés, diguem-ne, de debat intern, que això acaba amb unes ponències, amb unes discussions i amb una orientació estratègica, i que conseqüència de tot això és les preses de decisions. Té una direcció que la qual té l'encàrrec d'anar duent tot això a terme, que té unes responsabilitats i que té unes prerrogatives i que simplement les exerceix, i que això és la, diguem-ne, vaja, jo em sembla que això d'alguna manera o una altra ho hauríem de vaja, no dic celebrar, però com a mínim ho hauríem de constatar, perquè si no, aquest relat, diguem-ne, que és absolutament legítim, Mascarell, però clar, dona la sensació que aquí hi ha en els partits doncs uns senyors amb uns fils estranys que ara aleatòriament...
Però això és el que ha dit el senyor Guardans, que sembla que no queia bé el partit.
Sí, però...
És una...
Perdoneu la pregunta. Sí. L'obertura que es va decidir en el Congrés del Partit era només per al puesto de Guardans o en general?
Miri, hi ha una cosa que és l'única fundació que de fet tenim articulada a l'entorn de Convergència, vostè la deu conèixer, que és la Fundació Trias Fargas, que també hi varen posar just després de vaja, a l'entorn del Congrés, al capdavant una persona que també és independent, no?
Agustí Colomines.
Agustí Colomines, vull dir que no és només, això no és una excepció, vull dir, no està fet, vull dir, esclar, no. I després també els hi dic, vaja, que més endavant doncs altres decisions es prendran en aquest mateix. És una opció que s'ha fet, escolti, una opció que no és fàcil, veure un partit, també els hi dic així mateix, no és senzill aquesta opció per un partit. Clar que no ho és, perquè el més fàcil seria, perquè a més ho ha fet molt bé, el més fàcil seria seguir amb el senyor Guardans i no haver de donar aquestes explicacions, i esclar, això no. Ara, si realment ens creiem que hem d'obrir costures de la política i hem de permeabilitzar, escolta, jo quin missatge dona el senyor Tremosa? Doncs que des de la societat civil hi ha gent que es pot implicar.
I home, no és incompatible, no? Que, pot ser que Guardans caiga malament al partit i a més aprofite aquesta oportunitat per a dir, mira, estem complint les directrius del Congrés, no?
En fi, en parlarem amb el propi Tremosa divendres, que serà aquí al programa. Sílvia, toquem una altra qüestió, la de la guerra de Gaza i també els seus efectes col·laterals sobre les manifestacions i els consellers.
El 3CAT24 diu que els raids aèris israelians han continuat sobre la franja de Gaza. Una part dels 20.000 reservistes de l'exèrcit israelià han entrat en acció, però des de l'exèrcit es nega que, de moment, que s'estigui arribant a la fase d'entrada als nuclis urbans. Tot i això, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, diu que s'arribarà fins al final i que atacaran Hamas amb tot el seu poder fins que no puguin llançar-los coets mai més. Des de Hamas es llencen més llenya al foc i el seu primer ministre, Ismail Haniyeh, assegura que el triomf és a prop i que la sang que s'ha vessat no serà inútil. En 18 dies d'ofensiva han mort més de 900 persones, la majoria civils i palestins, i hi ha més de 4.000 ferits. La comissió electoral ha prohibit als 3 partits àrabs del Parlament israelià presentar-se a les eleccions del 10 de febrer perquè, diu, no reconeixen el dret a l'existència d'Israel. En l'àmbit diplomàtic, el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix aquesta tarda després que la setmana passada aprovés una resolució que demanava l'alto el foc.
Això pel que fa referència al conflicte estricte, com dèiem, amb els danys col·laterals, per dir-ho d'alguna manera, hi ha hagut les explicacions aquest migdia del conseller Saura, justificant la no intervenció dels Mossos durant la manifestació de dissabte i justificant la seva assistència a la manifestació per criteris ètics, ha dit. Vostè, senyor Homs, que va treballar en el Departament d'Interior, troba que el Consell d'Interior fa bé d'anar en aquesta manifestació?
Jo crec que no.
Per la pau?
La manifestació per la pau o qualsevol altra que no convoqui el govern, no és un tema de que sigui aquesta o una altra. El conseller d'Interior ha de tenir una posició, diguem-ne, molt concreta, no? Precisament el conseller d'Interior és el responsable de la seguretat pública al nostre país, no? Jo crec que això no és, vaja, ni aquí ni enlloc és recomanable que el responsable del, a més a més l'operatiu de seguretat, qui ha de garantir la seguretat d'una manifestació d'aquestes, no, jo crec que no hi hauria de participar directament. Imagini's vostè que hagués passat alguna cosa en aquest context, no? O fins i tot hi ha qui diu que sí que van passar coses, perquè, escolti,
una pistola de joguina,
però en qualsevol cas l'aspecte no era ben bé de joguina, no? Un senyor encaputxat amb una pistola, tot això són coses, diguem-ne, en la cua de la manifestació es van cridar crits a favor de Hamas, no? Hamas és una organització terrorista que com a tal consta en la llista d'organitzacions terroristes que la Unió Europea doncs té com organització al costat d'ETA. Imagini's vostè, no? tot això és un embolic molt gran, no? I el conseller d'Interior hauria de protegir-se d'aquestes coses per protegir la seguretat pública, precisament.
No em sembla una bona decisió que sigui anar-hi, diguem-ne, perquè em sembla que els càrrecs institucionals amb aquestes coses han de tenir una mica més de precisió en les seves funcions, no? Penso que és una decisió errònia.
Jo tampoc crec que sigui una bona decisió per dos motius. Un, bàsicament, perquè què hagués passat si els Mossos haguessin hagut d'intervenir? Què hagués passat? No sé. Estant-hi el conseller d'Interior a la manifestació.
Tenien informació de més a prop.
Bueno, exacte.
Seria això.
Ricard o Maria Àngels?
Sí,
no sé si sobre això o sobre el mateix conflicte. No sé si hi ha qui diu que les informacions que hi ha ara mateix els mitjans de comunicació espanyol són massa pro-palestines i poc equànimes.
Sí, efectivament. A mi el que em repugna interiorment és que se'm posi davant d'haver de triar entre l'un i l'altre. És que el dret de defensar-se és un dret inalienable, però esclar, qui el té aquest dret? El tenim tots. I aquesta qüestió, doncs, per tant, fa que a mi em resulti molt difícil de pronunciar-me. En aquest cas concret de l'assistència a la manifestació, doncs, em sembla claríssim que és un error.
Maria Àngels, sintèticament?
Home, Hamas és un grup terrorista. Està ahí perquè va enforçar unes eleccions. Inclús la comunitat europea, que no ha tingut ningú tipus de forma de liderar aquest procés, el que està fent Israel té nom, però no anem a dir-lo, vull dir, és massa greu. I després a mi el que em repugna, a part del que vosaltres heu dit, és la utilització electoral que tot el món està fent d'això. Vull dir, tant el conseller d'Interior com Zapatero, diguent-ho, una convocatòria electoral, algo tan greu, no?
Tan greu. Ara tornem, fem una petita pausa, ara tornem.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
No t'ho perdis.
Aquestes són les propostes de Catalunya Ràdio.
No stai zitto.
Bruno Oro canta Napoli, el seu nou disc. 14 temes en el nou treball de Bruno Oro, aviat de gira per tot Catalunya.
Ma dai, non è possibile. No, porca puttana.
El disc Napoli ja està a la venda.
Ti capisco molto bene, è meglio così. No, no, no.
CD editat amb el suport de Catalunya Ràdio i Cat FM.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio.
La crisi t'està passant factura? Necessites diners? No? Nosaltres sí. Deixa'ns diners. Som els dels problemes domèstics. Ens trobaràs de dilluns a divendres, d'11 a 1.
A quina ràdio?
A Catalunya Ràdio. Problemes domèstics. L'únic programa que aporta més del que rep. Com Catalunya.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Un minut i les notícies. Després del butlletí de les notícies l'hem de parlar. Marta Alonso, bona tarda.
Bona tarda, Xavier Grasset. Tens previst viatjar als Estats Units en breu?
Ara mateix m'encanses un moment que no.
Doncs mira, en breu escoltaràs com gestionar el viatge als Estats Units.
Ha canviat això, no?
Ha canviat, sí.
Ha de fer d'una altra manera.
Parlarem d'això, parlarem de Messi, parlarem amb l'Alberto San Juan. Un actor de l'Enigma Lario.
Molt bé, doncs això, part dels continguts del... Hem de parlar de 4 a 7 amb Marta Alonso i tot el seu equip. Nosaltres anem plegant veles, esperant que el finançament doni bons fruits i al final tothom estigui content, com diu el Ferran Mascarell.
Com a mínim que s'aclareixin les posicions de cadascú.
Això
donaria
segur.
Per ben pagar. Oh, no ho dongui tan per fet, això. No ho dongui tan per fet, perquè n'hi ha,
que diuen
missa, toquen campanes i van a processó. I fan tot. I això, al final, un dia, ja s'entén, no? I per qui va això? És un dia aquests s'hauran d'acabar posicionant en un sentit o en un altre. No?
Per qui va?
Home, pel Partit Socialista, em sembla que és evident. Ho fan tots els papers de l'AUCA simultàniament.
Com es nota que ve del Parlament i ve ben afinat.
En fi, marxem. Em sembla que és la pura evidència de les coses. No?
Moltes gràcies, senyor.
Gràcies a vosaltres.
Menys els escrivà Bernat Gasulla, Ferran Mascarell. Prometeu tot el temps que pugueu que l'esperança és més viva que el reconeixement. Demà, el conseller Josep Huguet al programa. Gràcies, fins demà. Adéu-siau, bona tarda. Adéu.